Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I si fos que la detenga un estiu amb George i Dan i que es trobin cantant.
Que eren unes trompetes, no?
El col·laborador del versió RAC1 acaba d'estrenar la que vol que sigui la cançó de l'estiu, que es diu Que torni el disc estrella. El dia que comença el segon disc, dia del sonar, i ho fa amb un nom propi, Aphex Twin. El DJ irlandès torna als escenaris després de 4 anys en una cita especial on presentarà el seu nou show. També hi haurà un altre nom clàssic del sonar, l'americana de Blessed Madonna o el duet irlandès Bicep. Ahir el festival va arrencar amb una jornada inaugural amb Black Coffee com a gran protagonista. Allà el sonar hi era amb Marc Simón.
La primera jornada d'aquesta 30a edició del Sonar es va viure de manera tranquil·la i amb força afluència, sobretot al públic de tota la vida del festival. Un dia que ha seguit la tònica del Primavera Sound d'aquest any, sense massa cues a les barres i amb força espai per ballar. Va encetar el festival el català Sergi Botella i també va passar pels escenaris la cantant experimental Marina Herlop. Això sí, el concert més multitudinari va ser el del discjòquei sud-africà Black Coffee, que va posar punt i final a la primera jornada a mitjanit. Avui, un segon dia amb molta teca. El Sonar de dia es podrà gaudir de Blessed Madonna, així com de talent emergent català, com el grup Desert o l'artista Manso. El Sonar de nit és on s'agrupa la programació més atractiva. A les 10 de la nit arribarà a l'escenari Aphex Twin i durant la matinada actuaran el duet Bicep, la rapera Shy Girl o les disc jockeys Peggy Gou i Honey Dijon.
I a Vic, avui arrenca el Cabró Rock. Farà les actuacions d'Antònia Font, Els Tiets, Els Amics de les Arts, Buos i Sara Roy. Demà continuaran els concerts amb noms com Zo, Stay Home, Joan Dausà o Triquell. Ja sabem quin serà el cartell del Pride Barcelona i Déu-n'hi-do. El 13, 14 i 15 de juliol actuarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, Paulina Rubio.
Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas.
Però també seran Lorín, Rico, Rosa López, Agonei o el Siderland, entre molts altres, tot plegat en una programació que presentaran Xaron i Yolanda Ramos. També hi haurà un segon escenari a la plaça Universitat. A banda, avui actua al Palau Sant Jordi de Barcelona els Maroon 5. La banda d'Adam Levine fa parada a Catalunya com a part de la gira mundial que estan fent per presentar el seu vuitè disc, que es diu Middle Ground. Vista als esports, amb Repsol, la selecció espanyola jugarà contra Croàcia a la final de la Lliga de les Nacions demà passat a 8:45 del vespre en directe a RAC1, i qui el vulgui veure, en obert per Televisió Espanyola, l'equip de Luis de la Fuente va guanyar 2-1 Itàlia en un partit esperpèntic, dolent com la carn d'agost, on a més, però ni uns, ni els uns ni els altres. Els gols van ser de Jeremy Pino a la primera part i de l'encara davanter de l'Espanyol José Lu a 5 minuts pel final, quan tot feia pensar que el partit aniria a la pròrroga. Per cert, avui és curiós veure com José Lu és el gran protagonista de les portades del Marca i de l'As, i dic curiós perquè coincideix amb les informacions que situen el jugador de l'Espanyol al Real Madrid la temporada que ve. Enviat especial de RAC1 a Enxade, als Països Baixos, Damià López.
Va ser un bon partit de l'equip de Luis de la Fuente, que es va avançar ràpidament amb un gol de Jeremy Pino després d'una recuperació de Gavi. Itàlia empatava de penal immòbile per unes mans de Lenormand. Espanya va dominar, va tenir ocasions clares i quan el partit se n'anava a la pròrroga va aparèixer l'oportunisme i la qualitat de José Lu per decantar la balança. De la Fuente aprofitava la victòria per reivindicar-se i recordar que necessita temps per consolidar el seu projecte.
Necesitaba tiempo, siempre dije que esto es un proceso y que el proceso necesita de tiempo, de entrenamientos, de consolidar una idea. El mensaje ha calado en los jugadores y creo que si seguimos teniendo la posibilidad de trabajar, que la tenemos, los conceptos que queremos trasladar pues serán asimilados con más solidez.
Espanya s'entrena aquest matí a Enschede i a la tarda ja viatjarà cap a Rotterdam, on diumenge disputarà la final de la Nations League contra Croàcia.
Més coses. L'expresident a la presidència, l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha assegurat que la situació econòmica del club és pitjor que la de fa dos anys, quan Laporta va guanyar les eleccions. Ahir Víctor Font va fer-ne balanç i va aprofitar per responsabilitzar Laporta del fiasco del retorn de Messi.
Se'ns enganya o no se'ns diu la veritat quan se'ns ha explicat per què Messi no renova fa dos anys i mig. O no se'ns diu la veritat quan Messi, en teoria, estava a punt de tornar i no torna. Tinguem-ho molt clar, que Messi no renovés, que Messi no hagi tornat, és un problema de lideratge i de gestió.
Per cert, que ahir Leo Messi va fer el gol més ràpid de la seva carrera. L'argentí va trigar només 80 segons a avançar l'albiceleste en l'amistós que va acabar guanyant 2-0 a Austràlia. A tot això, la bogeria per veure jugar Messi ja està revolucionant la Lliga de Futbol dels Estats Units. Bloomberg explica avui que les entrades pel partit en el qual l'argentí podria debutar ja superen els $2,600 de mitjana. L'Inter de Miami contra el Cruz Azul de Mèxic del 21 de juliol. Més coses, el Barça d'hoquei patins torna a ser el campió de Lliga per novena vegada en els últims 10 anys. Ahir l'equip d'Edu Castro va golejar 3-6 al Liceu a la Corunya i es va endur la final per la via ràpida 3-0. La Lliga número 33 de la història de la secció d'hoquei patins i és el cinquè triplet de Lliga, Copa i Supercopa. I en handbol, el porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, admet que té una oferta per marxar i que l'està considerant, tot plegat quan només queda un dia perquè els blaugranes s'enfrontin al Magdeburg alemany a les semifinals de la Champions. El partit és demà a 3:15 de la tarda en directe aquí a RAC1 i qui el vulgui veure per Esports 3. Enviat especial de RAC1 a Colònia, Laia Coll.
El porter blaugrana té una important oferta del Kiel pel 2025, que és quan acaba el seu contracte en vigor. La proposta dels alemanys és superior econòmicament a l'oferta de renovació que li ha fet el Barça, que és mantenir el salari actual. En una entrevista al Tu Diràs, Pérez de Vargas deixa el seu futur obert.
Sé que estic en un moment molt bo i el que vull fer és prendre una decisió que sigui molt, molt bona pel meu futur, però per començar encara en dos anys de contracte. Crec que no és el millor moment per parlar del que pugui passar d'aquí dos anys, però no em tanco cap porta. Passi el que passi, m'he guanyat el dret de decidir el meu futur.
Pérez de Vargas ha assegurat que l'equip està focalitzat per continuar fent història i que l'objectiu és molt clar, aconseguir una nova Champions. Creu que els resultats d'aquesta temporada els avalen i que haver guanyat les dues edicions anteriors de la Champions els dona confiança i també els treu una pressió que, diu, en molts cops els ha jugat en contra.
I en motor, avui comencen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. La cursa és diumenge a les 2 del migdia, en directe de Zono, i aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al Canadà. La cursa és diumenge, però a les 8 del vespre, a DAZN Fórmula 1.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit?
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem cap al RAC, com cada matí a comptar cotxes i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Va millorar la situació a l'únic punt amb incidències d'aquest matí, a la C32 a Cornellà de Llobregat, on un camió avariat fa que generi encara un tram de més de 3 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. Dels trams habituals, ara en destaquem que van pràcticament fluïts, tot i que queden algunes aturades i circulació intensa a la C17, a l'enllaç de la P7 en sentit sud, o també a la C58 arribant a Barcelona per la Meridiana. I a les rondes també ha estat un matí amb molta menys congestió, tot i que hi ha cues ara a Montjuïc, a la B10, Ronda Litoral en sentit nord, i aturades intermitents a la B20 en sentit Llobregat, encara pel tram d'Horta i la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon cap de setmana.
Prepara el teu cotxe per a l'estiu a Norauto i viatja tranquil. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Goodyear, aconsegueixes fins a 60 euros de descompte directe. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I a les 9 i 9 minuts acabem els apunts aquí al món a RAC1, anunciant-vos que divendres que ve, és a dir, d'avui en 8, el 23 de juny, d'aquí una setmana aquest programa s'emetrà des de la seu de Vueling a Viladecans.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona.
Parlarem d'aquesta companyia, d'anècdotes d'avions, també ens hi endurem els cafres habituals, els enfotran fora, i parlarem també de la companyia. Però atenció, perquè també hi haurà premis. El programa serà obert al públic. I podreu venir, repetim, estem parlant de Viladecans, a partir d'un quart de 10, i entre tots els assistents que arribin i s'hi quedin fins al final, sortejarem 12 vols dobles a qualsevol destinació. 12 vols dobles a qualsevol destinació. Per tant, si teniu ganes de viatjar, entreu ara mateix a rac1.cat i apunteu-vos al formulari que trobareu. Ens heu d'indicar nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil i dir-nos si vindreu sols o amb un acompanyant. En cas que vingueu acompanyats, també ens haureu d'adjuntar el seu nom i cognoms. Entre tots els que us hi apunteu, sortejarem 30 entrades dobles per venir al programa. És a dir, només 60 persones podran venir a veure el programa i, per tant, teniu moltes opcions que us toqui. Moltes. El dimarts 20 de juny a les 12, tots aquells que hagueu guanyat, dimarts que ve, alguna de les entrades, rebreu un correu, confirmamos que podeu assistir al programa, al món a RAC1 de divendres que ve, dia 23, des de la seu de Vueling a Viladecans. Ells ens obren les portes i ens permeten volar. Les turbulències ja les posarem nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, Ernest Folk, bon dia. Molt bé. Hola, Cris Puig.
Bon dia.
Bon dia. Hola, Glòria Serra.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal?
Bonjour, aquí estem. Hola, Ramon Bartolí, com va?
Hola, bon dia, molt bé.
Estàs bé?
Sí. Sí? Sí, sí, tot bé. Una mica ensopit pensant en què començarà ja a arribar aquesta època de calor, xafogo a les nits. Sí, jo no porto gaire bé.
Sí, el primer que ens ha dit. Sí, ja que sí. Esteu preparats per un to fúnebre, eh? No, és, esteu preparats per
una mica d'aigua.
I tots hem dit, escolta, és juny, es fa calor, no sé,
és Sant Joan. És la notícia del dia, eh? Està entrant en directe l'estiu. O sigui, aquesta cosa que diem estiu està entrant per la diagonal en directe.
Bueno, ahir a Madrid a mi se'm va desplomar sobre, vols que et digui la veritat?
No, vull dir, aquesta cosa que dèiem ara, mira, un jerseiet per la nit, s'ha acabat.
Què jerseiet?
S'ha acabat. O sigui, de veritat, està entrant ara mateix.
El vestit amb jersei,
és un directe.
Ernest Folk, el vestit amb jersei.
Sí, ho heu vist. Amb moltes coses som fredolic. El de dia sóc bastant fredolic i de nit sóc bastant calorós.
Has fet el canvi d'armari, ja o no?
Jo és que ho tinc tot junt.
Ah, va.
Ell no té armaris, té habitacions.
És broma.
Pam!
No ho deia perquè has dit que ho tenies tot junt.
Pam!
Era...
bueno, ara tots hem imaginat la seva casa com la de la Carmen Lomana, saps?
Exacte, és que aquesta frase és d'ella.
Sí, sí, és que ella és literalment
vist,
així, eh?
He vist...
Voleu fer el favor de callar un moment tots plegats, sí. Bartolí?
Digue'm.
A veure...
És que era una broma, absolutament. Ja saps que no hi havia cap maldat. Era innocència que la que em caracteritza. Què és això? Què és, per posar-me nerviós o...? De veritat, eh?
Ah, ja sé què és.
Això és tiburón.
Ah, tiburón. Molt bé.
Venta, que fa una calor.
Està ventant.
L'has vist?
No.
Perdona?
No l'he vist.
No. L'última vegada que van al cine hi havia pianista a l'escenari. O sigui,
de veritat, eh?
Quina és l'última pel·lícula que has vist, Bartolí?
La Competencia, em sembla.
La Competencia és un programa de ràdio?
No, no, perdona, Guapo. Hi ha La Competencia de, que hi havia...
Perdona, Guapo?
Hi havia la Penélope Cruz. És que clar, també...
La Penélope Cruz?
Sí.
No, no està allà a La Competencia.
Que sí, que és de fa un any.
Sí, però no està allà a La Competencia.
Bueno, doncs no sé com es digui.
Escolta'm, has de veure...
Estàs parlant amb una persona que ha entrevistat a Penélope Cruz, per la qual cosa hauries de fer-me aquestes coses amb una mica de solvència.
És veritat.
Competencia Oficial.
Competencia Oficial, exacte. Bueno...
Sí, exacte.
S'entès
sí, sí,
perfectament sí, sí, sí. El que estava
com
dient.
Com dir allò que el vent s'endugué, dir-li el vent.
La cara al vent.
Hi ha uns clàssics, Bartolí, que s'han de veure. Tiburón, E.T., sí. Superman...
E.T. l'has vist?
Diria que sí.
Diria que sí.
A casa. És que no sé, jo sóc una persona molt dispersa des d'aquest punt de vista i a més ho sabeu. És que ell ho sap i llavors em fa aquestes preguntes per deixar-me en evidència.
Perdona,
E.T. t'ho ha dit ella. No, però has encetat tu el tema.
Has vist Gremlins?
És l'has de veure.
Vale, vale.
O sigui, hi ha uns clàssics que s'han de veure.
Però que estem criant,
No, no, Regreso al futuro?
Sí, Regreso al futuro, sí.
Les tres,
però si no l'has vist, ho dius, no passa res.
Vàries, les tres, suposo. Sí. Sí.
Jurassic Park?
Jurassic Park també.
La primera,
Gris, has vist Gris?
Gris també l'he vista, sí. Clar.
I no has vist ET? O sigui, no pot ser.
Bueno, ET, pues no sé de què m'he vist alguna cosa.
La fiebre del sábado noche, Saturday Night Live.
I Casablanca? Però és que ara m'esteu fent moltes preguntes.
Casablanca.
I jo anava a dir, és que és un quart de deu.
Casablanca l'has vist o no?
No, no l'he vist. No. I s'ha de fer...
Escopeta Nacional?
Home, no, que vols que hagi vist Escopeta Nacional.
Però o sigui, com que no, l'has de veure.
Veure però no l'he vist. Està a YouTube o...?
Aquest no és el tema, doncs.
Quines plataformes tens?
Netflix i Movistar Plus. I ja no sé quina més, alguna més.
Doncs a Movistar Plus, si busques, hi ha moltes d'aquestes pel·lícules.
Lo que el viento se llevó, l'has vist o no?
Solo en casa he vist, lo que el viento se llevó, sí que l'he vist.
Digues, Jordi, vos digues.
Solo en casa també l'he vist,
no,
aquesta m'ho podia haver preguntat.
No, és que aquí... és que a mi em crida molt l'atenció, perquè... això no és un personatge extraordinari, el senyor Bartolí, sinó que realment hi ha una franja... d'edat extraordinària. Tu vas... Home, tu tens una edat que no ets ni... saps allò, tu estàs entremig. Però tu vas amb molta gent jove i n'hi ha alguns, o bastants, que els hi poden tenir referències clares de cinematogràfiques històriques. No antigues, històriques. I, però la majoria no els atenen, eh? O sigui, no, la normal és la d'en Bartolí, eh?
Veus? No, no, les filles amb la veritat d'aquestes pel·lícules.
Té una edat ja per això, per haver-les vist, no fotem.
A veure, pues les teves filles estan molt ben educades.
Sí. Aviam,
són les... A mi no em van educar tan bé, a mi, des d'aquest punt de vista. Des d'aquest punt de vista. Però tu saps el que cal dir jo, veient l'Escopeta Nacional el dia...
Perquè tens una persona interessada, però...
Clar, exacte, perquè hi ha una persona interessada a casa que d'allò, però a mi a casa no em van motivar per res, en això. Però jo el que gaudiré quan vegi...
Bueno, estaven interessats en altres coses. Coses molt bones, probablement.
No, no, clar, clar, jo em refereixo a aquesta en concret.
No ho esguerris, ara, no esguerris.
No, jo deia en aquest sentit em referia jo, però el que gaudiré jo veient l'Escopeta Nacional, aquestes alçades de la vida...
Doncs mira, com a propòsit, cada mes veure un clàssic que et recomani...
És per entendre el país.
Vale. Vull que me'l recomanis tu, però...
I que cada setmana encantada. I que faci un resum. Cinèfila. Després de fer el resum i explicar-la.
Tampoc m'hi poso per fer-li deures.
Aquí,
en directe.
Abans del diàleg.
Veig que no has posat el diàleg, no has posat un tall del Pedrol, que em va agradar molt.
Com que no?
No, el de...
Ah, bueno, no sé. Ja. Jo el reservava com a... per tornar-lo a aprofitar al final de mes, però en tenim un altre del Pedrol molt bo, també. Sí, t'agradava més l'altre?
Anem al millor.
Home, doncs això m'hauries d'haver dit. És que jo no puc saber què és el que t'agrada.
Sí, no, perquè t'ho veig l'altre dia. Si voleu participar, igual que n'hi ha un altre teu que no has posat, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@raco.net amb la paraula clau o l'assumpte. Així de fàcil en joc avui, com és habitual, el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un pack de 4 entrades per anar des d'avui fins diumenge a la 5a edició d'Elit Gaudí, que és un mercat gastronòmic que hi ha de food trucks i tallera de còctels i música. L'entrada inclou la visita guiada a la Torre Bellesguard d'Antoni Gaudí i un tas de cervesa Viu Ginebra. I atenció a aquest regal, que és la bomba pels qui juguen. És el videojoc per Nintendo de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. El Zelda és el gran joc d'ordinador en aquests moments. El gran joc d'ordinador. Doncs el videojoc per Nintendo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, també per qui ens ajudi a escollir el millor diàleg de la setmana. Els finalistes, el primer.
Aviam. El comentari espontani de Miquel Agut a la final de la Champions des de l'estadi Ataturk d'Istanbul.
Veiem un jugador que s'escalfa, no sé si ho veus des de la teva posició, Miquel.
Foden.
Sí. Foden, eh? Passaria Bernardo Silva, entenc, a l'interior, no?
Puta mare.
Perdona?
Puta mare.
Agut, que t'estem escoltant.
Perdó. N'hi ha cadascú que no pot sortir de casa.
Ah, vale.
Correu a dialing@racu.net, assumpte agut. El segon finalista. Què fas amb el mòbil?
No, t'estava... l'Albert Pedrol identifica la banda sonora de fons la nit que feia en seguiment de les transmissions de l'NBA al Tu diràs.
Tenim una banda sonora especialment per tu, Davi. Ja començo a estar malgrat. Ara. La paciència se m'està acabant. La gent es torna boja. Els nens no paren de plorar. Això és...
Pat Riley.
No, Pat Riley no.
M'encantaria Pat Riley cantant
sau, eh?
Assumpte Pedrol, el tercer.
Un oient de Tiempo de Juego de la COPE demana enviar una salutació al directe.
Prueba tanda de llamadas.
Madrid, Moisés.
Hola, Pepe.
Es que Pedro,
oye, escucha, ¿puedo saludar, porfa?
Sí, claro.
La radio es tuya, querido amigo.
Pues, un saludo.
Se ha vacilado, pero se ha quedado tan a gusto, qué grande.
Assumpte COPE. Quart.
La nova trolejada a la Marta Cailà, que llegia el missatge del guanyador de l'Enic Marbós del versió RAC1.
Vinga, ja ho tenim. Avui sí. El guanyador és Edgar Denias Parati. Ens escriu des de... Posa aquí Edgar Denias i abans signa com Albert Rufo. Doncs qui l'entengui, que el compri.
Però, espera, espera't un moment. És que això no pot
com
ser.
Com és que l'el posa Edgar Denias?
És que no sabem ni qui li donem el premi, ara.
Els oients ens han avisat que el nom que hem donat... de guanyador, Edgar Denias Parati... Jo ho he llegit així. Ed... Gardenias para ti.
Ai,
o sigui, ens l'han tornat a colar. Gardenias para ti. Heu de posar la cançó, eh?
Ha tornat a passar, Marta.
Ai, que bo.
Boníssim.
Assumpte Cailà. I l'últim.
Un llibre recomanat per Vicent Sánchez, el bon arracú.
Un llibre molt ràpid. Sí, los narcisistes i tu, Júlia Pascual, l'hauríem de llegir tots els que estem en aquesta taula.
Aviam.
De què va?
De narcisisme. Lo que
Assumpte Sánchez. En joc aquest xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, el pack de 4 entrades per anar des d'avui fins diumenge a la 5a edició de l'IC Gaudí o... I el videojoc de Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo. 9:22, d'aquí uns moments comença... Bueno, continua la tertúlia amb Glòria Serra, Cris Puig, Jordi Bosch, Ernest Folk, com tots els divendres, i... D'aquí uns moments començarem a parlar de... Ole, ole, ole i ole.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es. Peugeot.
És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
Americana, corbata, camisa, sabates. Americana, corbata, camisa, sabates. Americana,
i així
corbata,
tot l'any.
Sabates.
Però espera, corbata, camisa, i aquesta camisa hawaiana tan maca? A l'estiu estàs més salat. Descobreix les nostres costes i illes i torna't salat. Però salat de debò, perquè és això estar de vacances. Reserva la teva estada a World to Meet Pro a Nautalia Viatges.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Mega Plus. Es que es súper espacioso. Mega Plus. Tú solo compras muy sencillo. Mega Plus. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11 per només 2 euros hi ha un pot de 111 milions.
Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 111 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
9:26. És... A mi em té molt fascinat, el tema de València, el País Valencià, de la Generalitat Valenciana. Em té molt, 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 molt fascinat. És a dir, perquè... Fins ara, els pactes que havia, per exemple, a Castella i Lleó de PP i Vox, diríem que era un pacte que, bueno, estava allà i que no feia gaire soroll i que millor... Però és que aquest ha començat amb molt soroll. És un lloc, diguem-ho...
València no és Castella i Lleó.
Correcte. I què ha fet Vox? És situar de vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura amb un extorero que ho he d'acabar d'esbrinar, però que no va acabar la carrera de dret. Tothom el diu que és de dret, però sembla que no va acabar la carrera de dret, ens opinarem. Que va defensar Francisco Camps, molt, va ser un gran defensor de Francisco Camps.
Bueno, va tenir també contractes i cosetes
amb el PP, amb el PP valencià, que després es va fer d'UPyD, i després d'UPyD ha anat a petar a Vox. Clar, col·locar un extorero de conseller de Cultura és una declaració d'intencions. Estàs d'acord o no, Glòria?
No, està fet expressament. És justament aquesta la idea. A veure, el Vox, que tampoc és un país, tampoc és un partit ple d'idiotes, i un partit que té a darrere, sobretot, assessors molt importants i que saben molt bé que s'hi juguen. Gent que ha fet president Donald Trump o gent que ha fet president Viktor Orbán a Hongria, entre d'altres, per posar dos exemples, té molt clar per què ha de servir això de València. València no és Castella i Lleó. València és una altra història. Llavors, això és un meravellós aparador per tenir una enorme altaveu. Pensa una cosa, Vox no utilitza els mitjans de comunicació convencionals. Primer perquè no hi tenen bona entrada, generen problemes, i després perquè no tenen grans portaveus. No tenen grans portaveus que se sàpiguen bregar amb una entrevista, amb una tertúlia, no tenen molta gent així. Però, en canvi, es breguen molt a xarxes socials i utilitzen molt, doncs, sobretot els canals, per exemple, dels terraplanistes, per simplificar. Doncs per què utilitzaran aquesta vicepresidència, per què utilitzaran aquest conseller de Cultura? Perquè sigui un altaveu, perquè faci soroll, molt soroll, i a Vox el soroll, quan pitjor sigui, millor li va, per entendre'ns. I tinc la sensació que el PP pot cometre un error, que és pensar que les coses estrambòtiques que puguem sentir, que ja han sortit les prèvies, imagina't el que pot passar en el dia a dia del govern, els plens, etc. Doncs les coses estrambòtiques que puguin sorgir d'aquest vicepresident li pot anar a vagar ben bé per mobilitzar el seu electoral i per centrar-lo, perquè el PP, bé, Vox és una costella, no?, que va sortir del PP i amb una mica de fang es va crear. Doncs jo crec que pot cometre aquest error, perquè no crec que li vagi també, i no crec que l'ajudi tant a centrar-se, perquè al capdavall estan junts al govern. I la declaració d'intencions de Vox és claríssima, així com perquè no volen cometre l'error d'Andalusia. I m'explico. Andalusia, el que van fer precisament, feien un suport al govern de Juanma Moreno Bonilla des de fora, perquè mai va entrar dintre del govern d'Andalusia, i va intentar ser un suport sense estridències. No van voler cometes espantar els electors. Però això va ser un error, perquè a les proves em remeto, en aquests moments hi ha una majoria absoluta del PP a Andalusia. Aquest error no es tornarà a cometre. Vox ha fet just la jugada contrària. Altaveu i focus.
A veure, jo crec que aquí hi ha una cosa que ens ho pot tapar tot, que és el folclorisme. És a dir, el torero, la tonadillera...
El que deia avui tot algú això, del PP, segons el país,
Tot això, o sigui, té un punt tan grotesc i còmic que en el fons ho tapa tot, el torero, tal. Jo diria, atenció amb el folclorisme que ho tapa tot. A mi em creen l'atenció diverses coses. Primera, una vegada més, és la diferència de recepció d'aquesta notícia a Catalunya i a la resta d'Espanya. A la resta d'Espanya això és un breu a peu de pàgina. Breu a peu de pàgina.
Menys el país?
Aquí us diré una cosa, a Catalunya hi ha un impacte emocional avui. Hi ha un impacte emocional amb el torero. I amb totes les mesures del català...
Perdona. I Europa.
I Europa, sí, Europa. Però, en canvi, Jordi, silenci a Espanya. Jo crec que estem davant d'una cosa que el folclorisme no ho pot tapar. Que és, València, en aquests moments, és l'assaig general del que passarà a Espanya. Això és un laboratori. A més, València no és la primera vegada, No és la primera vegada. València ha estat tradicionalment el laboratori de tot això. Aquest laboratori, atenció, que estem a un pas d'Itàlia. A Itàlia, quan va guanyar l'extrema dreta, va haver-hi un escàndol que ja ha quedat tapat, que és que el president del Senat italià tenia tot un historial d'adoració a Mussolini, al Duce, al feixisme i tot això i tal. Això va, l'escàndol va durar dos dies. Aquest senyor segueix sent president del Senat, el torero. El torero té unes declaracions que tu has passat aquest matí, Jordi, de...
No, perdona, es vols recuperar per que no hagin escoltat a les 8. Aquest senyor, al marge de dir en el seu moment, en un portal que es deia Des del Callejón, que els antitaurins són una forma d'incultura, que diríem, bueno, cadascú té el que... és una opinió. Va declarar seguidor dels líders feixistes del segle XIX. Aquest senyor va dir que calia estar orgullós de la victòria de Franco del 39... Com?
Del segle XX.
Del segle XX, perdó. Va dir que calia estar orgullós de la victòria de Franco al 39 i fins i tot a través de les xarxes socials. Se suposa que irònicament diu que tenia un cavall que no sabia si li posaria de nom Caudillo o Duce.
Viriato era un altre nom.
Mira, Jordi, i amb això volia acabar.
Espanya de la Reconquista, que és una de les fotos de...
Aquestes declaracions les podem posar al sac del folclorisme i del friquisme. Mira, és un friqui... No. Atenció, perquè aquestes declaracions indiquen una cosa per mi molt important, que és que els guanyadors de la Guerra Civil volen tornar a guanyar-la. O sigui, no és casualitat, aquestes declaracions. Aquí hi ha tot un corrent de els guanyadors de la Guerra Civil volen tornar a guanyar.
Per això la llei de la memòria històrica és el primer que vol abolir.
Per això és el primer que volen abolir. Per tant, o sigui, estem davant d'una cosa molt bèstia. València normalment ha estat sempre l'avantsala de tot això. Llavors, anem a veure com evoluciona això, però jo crec que l'error seria simplement tractar això com una fricada, que ho és, però vull dir que això té moltes conseqüències.
Doncs jo penso que això és una provocació. Mm-hmm. És a dir, digue-li fricada, digue-li folklore, és una provocació. Vox sap que el PP els necessita. El més difícil era fer el pas al País Valencià, perquè era com un laboratori. Ha passat alguna cosa? Els hi ha caigut la cara de vergonya? Han hagut de justificar-se gaire? No ha passat res. Per tant,
no,
ara...
Fijo ha dit que tot això és culpa dels socialistes.
Això no és res. O sigui, clar,
perquè els socialistes no els han ajudat.
Hi ha més de 200
això.
Municipis...
No passa res, Cris, perquè el sistema mediàtic central...
No només per això.
I passa de puntet, home,
també. Hi ha més de 200 municipis, Ernest, on ara mateix PP i Vox sumen majoria. Per tant, el més difícil era el tràngol del País Valencià. I no ha passat res, no hi ha gent manifestant-se, no se'ls cau la cara de vergonya, el Partit Popular ho aprova, llavors, com que Vox se sap necessari, doncs a xulejar. I a xulejar, què t'hi poso? El que anava de número 7 a les municipals i cada cop i volta serà vicepresident. I a sobre es torero i a sobre el seu gos li fot caudillo. I ja està. I en aquest senyor, el més greu per mi i el més preocupant és que l'han votat. Llavors, o la gent no sap què vota, o la gent ja li està bé això que vota, o la gent no llegeix el que vota, o a la gent la política li importa una merda. I hi ha unes eleccions el 23 de juliol. I això ara, la campanya electoral, ja sabem per on anirà. Clarament, jo crec que els socialistes les focalitzaran molt en els pactes entre Partit Popular i Vox, però jo no sé fins a quin punt això pot passar factura, eh? Tot el contrari, perquè, insisteixo, hi ha 200 municipis on ara mateix faran govern i sumaran majoria. I un cop passat el tràngol del País Valencià, i on no ha passat res, on no hi ha gent, ja et dic, indignada amb el que ha passat, només les tertúlies i poca cosa més, ja està, màniga ampla, i s'ha acabat.
Senyor, perdona, Jordi, el Jordi Bosch, que tinc ganes d'escoltar-lo, però aquest senyor fa menys de 3 anys, menys de 3 anys, pot trobar a Facebook això, va escriure... Me siento orgulloso de ser nieto de quienes dieron su sangre y ganaron la guerra. Cualquier Estado y cualquier democracia y cualquier libertad está construida sobre una guerra que se ganó. Y las victorias militares y la celebración de la Pascua son el gran vigor del mundo. Se dice como un insulto que tú eres hijo o nieto de los que ganaron la guerra, nuestra guerra civil. ¿Por qué es un insulto ganar una guerra? En cualquier caso, tendría que ser insultante haberla perdido. Y de aquellas maneras y con aquellas siniestras banderas.
Sí, sí.
Però puc continuar, eh?
No, sí, no, tampoc.
O sigui, segueix dient, ¿quién hizo más por la democracia y por la libertad? Ayer el presidente de la Generalitat, aquest senyor va escriure, ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para defender a Lluís Llach de sus declaraciones sobre los funcionarios, le afió al PP ser el partido de Martín Villa. ¿Quién hizo más por la democracia y por la libertad? ¿Lluís Llach o Martín Villa? O sigui, que tingui els pebrots d'escriure això, aquest senyor. Diu, fueron los políticos de la transición. O sigui, que clar, és que aquest senyor... És que és bèstia.
Sí, però l'han votat, eh? No, sí, hi ha gent que ha votat això, eh? O hi ha gent que no sap que aquest senyor ha escrit això i ha votat.
Aquest és el plan B perquè van apartar el maltractador. Us recordo. O sigui, aquest senyor substitueix el candidat real del Vox, que era una persona condemnada per maltracte amb proves abrusadores, eh? Vull dir, no un candidat amb un... No. Una persona que va perseguir la seva exdona pel carrer, insultant-la, amenaçant-la, etc. I una llarga... Aquest era el candidat de veritat, que també, de nou, és una presentació total de credencials per part de Vox. Sí. Neguem la major.
Som això.
Neguem la major. Aquest senyor va tenir una petita ensopegada i ja s'ha recuperat. Aquesta és la posició de Vox. És a dir, com bé diu l'Ernest, que el, per cert, que em sembla que dir Reconquista, evidentment Viriato no va participar en la Reconquista d'Espanya, però sí, és la foto aquesta de los caudillos españoles, la Reconquista i tot això. Però perdó, Jordi, que és veritat, que m'havia avançat el Jordi.
Jordi,
disculpa'm.
No, a veure, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, és que aquest senyor que et refereixes, que ha donat aquest pas enrere o endavant, o com es sigui, que ja no és el representant de Vox en aquest procés de coalició, el senyor Flores, és catedràtic de dret constitucional.
Sí, sí.
No? Per recordar-ho. Jo crec que, a veure, nosaltres ens podríem estar dues hores posant en contradicció amb la manera de pensar que compartim en aquesta taula. Cadascú té els seus matisos, moltes coses ideològiques, econòmiques, o de visió de model de país, o de relació Catalunya-Espanya, però evidentment sí que jo crec que compartim el fet de que ens avergonyeix una mica que d'una manera tan descarada s'estigui, doncs... Mira, perdoneu, és que m'escolto a mi mateix, que em trauré l'auricular. Ja està. No, el que anava a dir és que em sembla molt escandalós, evidentment, que es posi en qüestió tot això. Ara bé, aquí està passant una cosa que és la següent. El Vox, la direcció de Vox, està veient com cada dia que passa els seus 52 diputats, si no m'equivoco, 52 dels 350 que té en el Parlament espanyol es van reduint perquè se'n estan anant al Partit Popular. Vox té la convicció que si el Partit Popular, que si realment hi ha un canvi d'etapa i que Sánchez això no ho remonta, negociarà una abstenció del Partit Socialista davant d'Europa. Això està sobre la taula, als ambientes polítics. Si el senyor Feijó està en 160, aquest és l'escenari. Prescindir de Vox, si estan 158, 157, una cosa d'aquestes, però en cinc de Vox, a intentar en un partit socialista en el qual, evidentment, el primer que passarà és la sortida del seu secretari general i la constitució d'una gestora, no. Però aquest escenari no ho tenim, segur que es produeix, i pot ser que el Partit Socialista aconsegueixi un bon resultat, ho iguali, i per tant totes aquestes coses que estan passant a la campanya tinguin un efecte de mobilització. Si tu repasses els resultats de les eleccions municipals, no només a Catalunya, que Catalunya va tenir un element important de participació, és que van anar a unes europees que van mobilitzar l'electorat independentista, fonamentalment el de Junts i Esquerra, per les candidatures d'Oriol Junqueras i de Carles Puigdemont, en la resta de l'Estat, doncs, vas veient alguns moviments que porten a pensar que serà molt difícil aquesta remuntada si realment no es gira la truita davant d'una successió de fets com aquest. El que vol posar sobre la taula Vox en aquests moments és una contradicció amb un PP que el que volia era no parlar amb Vox a la Comunitat Valenciana fins d'aquí dos mesos. I si veieu l'escena d'aquella única reunió que van tenir Vox i PP a les Corts Valencianes per arribar a un acord, que ho van fer ràpid, hi ha una cosa molt curiosa que m'incrida l'atenció. Són 3 i 3, hi ha dos gerres d'aigua, i qui agafa l'aigua i comença a repartir l'aigua amb la gerra, mentre parla i mira els fotògrafs, és el senyor de Vox, no el del PP, el senyor Mazón. Per tant, ja comença a repartir els cafès, com qui diu, i per tant prenen la iniciativa. Han forçat la màquina, el PP valencià ha anat a la seva i va dir, escolta, anem a arreglar-ho, que encara vindran aquests i em fotran un lió, i això és el que està passant. És a dir, també hi ha una significació, com diguem nosaltres, de provocació, perquè a l'electorat de Vox, aquests 52 diputats que van aconseguir, la gent que els va votar, això que està passant ja els hi sembla bé. Yeah. És a dir, nosaltres podem dir que no ens sembla bé, però ja els hi sembla bé, i per tant no té cap efecte. Per tant, és una situació molt delicada i és un joc polític en el qual veurem si l'esquerra, més enllà d'escandalitzar-se, o sectors progressistes o sectors que no estan a l'extrema dreta i que poden ser conservadors i liberals s'escandalitzen lo suficient com per dir això no pot passar. Va. Si no, anem cap a un resultat en el qual l'únic que s'ha de decidir i veure és la força que té Vox per imposar un tipus de govern o un altre.
Li vull agrair fa estona que està, no ho sabia, disculpi, demano disculpes a Joan Maldoví, que el tenim en línia al cap de llista de Compromís al País Valencià en les últimes eleccions. Senyor Maldoví, bon dia, moltes gràcies i disculpes.
Hola, molt bon dia.
Coneix personalment Vicente Barrera?
No el conec. El coneixia de fotos, bueno, i de les coses que s'han anat publicant aquestes setmanes. Mm. De fet, anava el 7 en la llista de l'Ajuntament, vull dir que tampoc tenia una gran importància més enllà de la seva activitat com a torero.
És evident que, escolta, un conseller de cultura, un torero pot ser conseller de cultura? Home, hem vist, és com igual que un advocat si pot ser conseller de cultura. Potser és una persona molt llegida i una persona molt estructurada des d'un punt de vista cultural, i per tant, escolta, no entrarem en si és bo o no. Ara, sí que li vull preguntar si vostè considera que això, que un ex-torero sigui conseller de cultura, és una declaració d'intencions.
I tant. No debades han triat, insistís, que la persona que anava de 7, que tampoc era una persona que anava en els primers llocs a la llista de l'Ajuntament de València, l'han triada justament perquè avui estarem tots parlant d'un torero com a conseller de Cultura. Jo em tem que en aquest repartiment de papers que s'està fent, se li ha donat a Vox, en definitiva, el paper de la provocació permanent, un torero conseller de Cultura, és a dir, portaran la Conselleria de Justícia, i per tant tot allò que tingui que veure amb immigració, amb violència amb les dones, en fi, amb centres tutelats de menors, amb centres on estaran els menors no acompanyats, és a dir, estarem permanentment discutint per això, però per darrere, i és la meva opinió, per darrere hi ha el negoci. Vox representa, són 13 vots sobre 53, que és la majoria que tenen, per tant, representa el 21-22% del total i gestionaran només el 7% del pressupost. Les conselleries que tenen un pressupost alt, educació, sanitat, serveis socials, totes aquestes conselleries se les reserva el Partit Popular. Per tant, quan va circular allò de que, en fi, Vox podria portar la Conselleria d'Educació, fins i tot alguns reverem, jo ho tinc en el WhatsApp, reverem aliviats que finalment no fora Vox qui portara Educació. Però insistís, lo important està en les conselleries que va aportar el Partit Popular i veurem, per exemple, què passa en la reversió dels hospitals que el govern del Botànic havia començat, és a dir, la reversió dels hospitals privatitzats que estaven tornant novament al sector públic. Jo estic segur que tot això es paralitzarà. Ja veurem què passarà en l'ensenyament, veient el model que tenim en Madrid. I, per tant, lo important serà això. I l'altre, tot i ser, insistís, tot i ser importantíssim, per tot el que suposa de deixar de dir a les coses pel seu nom i de provocació, però insistís que el negoci estarà darrere.
Repassant els perfils d'aquest senyor a les xarxes, hi hem vist missatges reivindicant amb orgull de ser descendent dels que van guanyar la Guerra Civil, posant el valor al llegat del règim franquista, fins i tot va explicar públicament que dubtava de posar el seu cavall. De fet, va fer una enquesta. El nom de Caudillo o Duce, en referència al Mussolini, en tot això vostè qualificaria aquest home de franquista, de feixista o de què?
Home, un senyor que vol posar-li al seu cavall Duce o Caudillo, en fi, es vente d'haver guanyat la Guerra Civil i, en fi, de fer tot aquest tipus de declaracions. Però, bueno, això és el que tenim.
Per tant, estem parlant que el Consell de Cultura, vaja, per aquestes...
Sí, és un neofeixista o un neofranquista. I tindre en cultura a un neofranquista, pues ens podem imaginar quins tipus de prioritats podrà tindre la Conselleria de Cultura. A mi em fa pena, perquè jo que vaig anar al Congrés dels Diputats el 2011 i durant tots aquests anys que van aflorar tots els casos de corrupció del Partit Popular, vull dir, la imatge que es tenia de la classe política valenciana era una imatge absolutament nefasta. En 8 anys hem aconseguit dignificar la política, hem aconseguit projectar una imatge del País Valencià moderna, en polítiques vanguardistes, polítiques europees, en definitiva, jo crec que ha sigut projectar una imatge de modernitat, i crec que tot això se'n pot anar en orri, bueno, se n'ha anat ja en orri en una setmana. A mi, sincerament, em preocupa això. I una reflexió que no vull deixar de dir, i la vull dir. Tots podem pensar el que s'ha fet o el que s'ha deixat de fer. Jo crec que s'ha fet molt en aquests 8 anys, però este és un missatge a tota aquella gent progressista que s'ha quedat a casa, que no ha anat a votar, que un espai, si no l'ocupes tu, inevitablement l'ocupen els altres, i ja hem vist que poc han tardat en posar-se d'acord el Partit Popular i Vox, i a més amb quins punts complexes el Partit Popular ha arribat a un acord en el que, en definitiva, no té cap inconvenient a adoptar tota aquesta terminologia neofeixista de l'extrema dreta espanyola.
Hi ha una cosa molt important del que hi ha en els punts d'acord. Jo estic segur, vaja, m'atreviria a dir que Núñez Feijóo, amb els punts d'acord entre el PP i Vox, no s'hi deu sentir gaire còmode, diríem. Bàsicament perquè hi ha hagut un punt molt important, que és que el que augmenta la violència masclista i parla directament de violència intrafamiliar. Aquest matí a Televisió Espanyola, la vicesecretària de Polítiques Socials i Repte Demogràfic del PP, Carmen Fúnez, ha defensat que són qüestions diferents perquè una cosa és la intrafamiliar i una altra la violència masclista.
Tenemos clarísimo que una cosa es la violencia intrafamiliar y otra cosa es la violencia machista y que no son incompatibles porque son dos realidades que existen desgraciadamente en nuestra sociedad y que tenemos que terminar con las dos, con la violencia machista y con la violencia intrafamiliar. Deben ser objetivos que son cuestiones y retos con los que terminar cuanto antes.
Bueno, segurament aquesta senyora no s'ha llegit l'acord entre el PP i Vox al País Valencià, perquè el punt 43 d'aquest acord diu literalment: promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas. No hi ha ni rastre de la violència masclista i, en canvi, referència explícita a garantir la igualtat de totes les víctimes, en contra del que ara comentava la vicesecretària de Polítiques Socials del PP, Carmen Fúnez, senyor Balduí.
Però, per contra, li he escoltat este mateix matí declaracions a Borja Semper, el portaveu del Partit Popular, i estava llevant-li tota la importància a això, dient que, bueno, lo important no és com es diga, que per a mi és absolutament fonamental, el nom de les coses per a mi és absolutament fonamental, en canvi, Borja Semper, el moderat, i si Esperança Blanca del Partit Popular, estava dient aquest matí que, bueno, que no tenia tanta importància el com s'anomenaven les coses, sinó quines eren les polítiques que anaven a fer. Les polítiques que vagin a fer ja les veurem en poc de temps, però ja banalitzar d'aquesta manera, blanquejar d'aquesta manera que a la violència masclista se li diga violència intrafamiliar, jo crec que demostra ben clarament fins a quin punt el Partit Popular se l'ha engolit i està disposada a engolir-se-la, perquè si no estarem d'acord haurem bloquejat aquest acord. I per contra, fins i tot el propi portaveu banalitza aquesta nomenclatura del punt 43 de l'acord entre el Partit Popular i Vox.
En els últims anys, anava a dir mesos, però jo diria anys, hem anat veient des de Catalunya una mirada creixent cap a una certa banalització de l'extrema dreta, bàsicament a Madrid. Ho dic perquè, per exemple, avui el tema del no del torero pel simple fet de ser torero, sinó perquè ens entenem tots dient que era l'extorero, com a conseller de Cultura, i aquestes declaracions passen desapercebudes, llevada a la portada del País, a la resta de diaris de paper, i avui, si et fixes a les tertúlies diferents que es fan a Madrid, aquest tema passa absolutament desapercebut, i en canvi es valoren molt més les declaracions que va fer ahir, diguem-ho que desencertades des d'un punt de vista del moment, tenint en compte que estem en precampanya electoral, s'ho podria haver estalviat, del delegat del govern espanyol del PSOE a Madrid. L'element dels mitjans de comunicació de Madrid també ha estat clau en tot això que està passant al País Valencià en aquest moment, senyor Balduí?
Home, i tant. Si així s'hagués votat el que hauria d'haver fet en qualsevol votació, és a dir, en quin estat van deixar el nostre país en el 2015, en quin estat ens el trobem en el 2023, què és el que s'ha fet durant aquests 8 anys, en què s'ha avançat. A veure, tots els indicadors econòmics són millors. Creació d'ocupació, menys parats, més empreses, més autònoms, més exportacions, més inversió estrangera, i tots els indicadors socials que tenim són molt millors que el 2015, insistís, tots. Per contra, tot el soroll que venia de Madrid, tot el que venia sobre la polèmica sobre Bildu, al final ha tapat realment les coses importants. Nosaltres dèiem, el nostre lema era per tot el que importa. I el que importa, evidentment, és el nivell de benestar que hem assolit en aquests 8 anys ací al País Valencià. I per contra, tot això no s'ha valorat. I jo li ho resumisc en un comentari que va fer un veí meu, del meu poble, de Sueca. L'altre dia vaig anar a l'oficina elèctrica per un tema d'una factura, me'l vaig trobar allí i em va dir: Diu, un treballador tota la vida, he sigut un treballador autònom tota la vida, treballant des dels 14 anys, el conec tota la vida. I em diu, bueno, i pensionista, i em diu, bueno, què farem amb l'Ocupa? Jo dic, quin Ocupa? Diu, ell, el president, en fi, jo dic, pues bueno, l'Ocupa i altres que hem propiciat i s'ha obert, t'ha pujat a tu la pensió 8 punts i mig, els altres només te la pujaven 0,25, però per contra, i això m'estava parlant de l'Ocupa. Hasta aquest punt han aconseguit clavar el seu missatge, clavar els seus marcs, i hasta aquest punt això ha influït, evidentment, en el resultat de les eleccions.
Jo, hi ha una frase que m'agrada molt dir, que és que el llop sense disfressa molt millor. El clar. Dubte que em genera és com Vox ara pot agafar, ja no només el... És a dir, a partir del moment que hi ha un govern de coalició a Castella i Lleó, doncs ja vol dir que no hi ha problema. És a dir, però va haver-hi molt merder quan va existir aquest pacte, perquè era un pacte amb l'extrema dreta, i era un pacte que en molts punts d'Espanya, fins i tot els sectors de la dreta, ho veien com un error gravíssim entrar amb l'extrema dreta. Ara això ja està. O sigui, ja no hi ha cap mena de dubte que si això a Núñez Feijóo li va de meravella, perquè si guanya les pròximes eleccions hi haurà majoria absoluta amb el PP, i si hi ha majoria absoluta amb PP i Vox, doncs es fa govern a Espanya, i sense cap crit, sense cap problema i sense cap interrogant. Tot anirà pel dret. Clar, el problema és fins a com s'ha aconseguit blanquejar aquesta a la gent de Vox, què ha passat amb Vox exactament i on s'ha equivocat el país amb Vox. És a dir, arraconant-lo, no parlant d'ells, parlant massa d'ells, donant-li... És a dir, què hem de fer amb circumstàncies com aquestes?
Uf, reflexionar molt, Reflexionar. Jo, que he sigut una de les persones que més s'ha enfrontat en Vox, jo sempre he cregut que una bona manera d'enfrontar-se a ells era posar-los davant de les seues pròpies contradiccions. És a dir, quan parlen de l'Espanya que madruga i tenen a un senyor que no ha fet ni un sol jornal en l'empresa privada i sempre en els xiringuitos que li havia posat el Partit Popular i després Vox. Quan parlen d'aixòs valors, en fi, militars, posar davant de l'espill de que el seu secretari general es va escaquejar d'anar a fer la mili. Jo crec que totes aquestes contradiccions són bones de fer-les paleses. I no tinc massa clar, Jo crec que les forces progressistes hem de fer una reflexió de com, de repent, bueno, el Partit Popular deixa de ser melindrós, el senyor Feijóo perd tota la vergonya i beneix, en fi, tots estos pactes. Hem de fer una reflexió molt seriosa perquè crec que escandalitzant-nos fins i tot, jo crec que és justament el que volen. És a dir, és significatiu que hagin ficat a un torero de conseller de Cultura. Jo crec que és tota una declaració d'intencions per a fer-nos, per a provocar-nos i per tant, a mi em permetrà, jo vull fer una reflexió de com combatre'ls a partir d'ara.
Si vols dir alguna cosa, Gloria Serra, que ens ha de deixar en breu.
Em recordava precisament una conversa amb un company de feina, un dels conductors amb els que treballo habitualment, quan em parlava del president del govern dient que era un psicòpata. I jo li vaig dir, escolta'm, psicòpata és una malaltia, és una persona... No una malaltia, perdó, és una persona amb un comportament delictiu que ha d'estar tancada segurament. Com dius que és una persona psicòpata? Pots estar d'acord o no, però això és despersonalitzar l'altre, no? Fins aquí hem arribat. La meva pregunta, senyor Baldoví, anava en relació amb les afectacions que pot tenir això pel PP. És a dir, hem vist que el PP ha perdut quan el seu elector s'ha apartat, doncs va haver-hi una certa influència en el cas, per exemple, dels atemptats de l'11M, o per exemple, òbviament, amb el cas Gürtel, que va néixer a Madrid, i ho vull dir deixar clar, i es va traslladar a València, i va haver-hi una afectació de l'elector que es va quedar a casa. Val? Llavors, tinc la sensació, i per això volia escoltar la seva reflexió, que aquesta cohabitació amb Vox, que ja ha tingut algunes petites cosetes a Castella i Lleó, però que han estat no molt difundides, no li farà mal electoralment al PP com li ha fet mal les dues que he mencionat. No sé si vostè hi està d'acord.
compartisc, lamentablement compartisc l'anàlisi. Sí. I el fet que el propi Partit Popular, el propi Feijó, hagi deixat fer el que ha deixat fer així a València sense, en fi, sense posar massa impediments, és perquè jo crec que ja han descomptat això. De fet, avui els periòdics de la dreta no en parlen d'això, seguissin parlant de les declaracions del delegat de govern en Madrid sobre Bildu, seguissin parlant sobre aquests marcs. I entenc que aquests marcs ha arribat a grans capes populars que ho veuen amb absoluta indiferència que el Partit Popular acabi pactant en Vox. I jo crec que fins i tot el Partit Popular acarona el somni humit de tornar a fer el que va fer en Andalusia o el que ha fet en Madrid. És a dir, que els permeten tocar poder per a les següents difuminar el paper de Vox en aquests governs. Entenc que això serà l'estratègia del Partit Popular i lamentablement compartisc amb vostè i s'anàlisi de que creuen que ja no es va a fer mal.
Li agraeixo, Joan Baldoví, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1, qui va ser cap de llista de Compromís al País Valencià a les últimes eleccions, en aquestes eleccions autonòmiques. Un plaer, Joan Baldoví, molta sort i molts ànims.
Moltes gràcies.